Anem a abordar l'altre gran tema que avui tenim damunt la taula, que té a veure amb el que va passar fa 5 mesos a Melilla. I és que estem pendents que aquest matí doni explicacions al Congrés el ministre Fernando Grande Marlaska arran de les informacions que s'han publicat avui, per exemple, al diari El País i altres mitjans de comunicació europeus amb detalls importants sobre el que va passar a Melilla el 24 de juny. Una de les conclusions d'aquesta investigació periodística, per exemple, és que una de les persones que van morir ho va fer en territori espanyol, tot i que després la policia marroquina va traslladar el cadàver a l'altra banda de la frontera. I per saber quin abast pot tenir aquesta informació, tenim en línia l'advocat i codirector del col·lectiu Iridia, Andrés García Berrio. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia. Com valoreu les conclusions d'aquesta investigació periodística que avui publiquen El País, Le Monde i altres diaris sota Lighthouse Reports? I que no és la primera, perquè la BBC fa unes setmanes ja apuntava també en aquesta línia. Vosaltres com les valoreu?
Valorem molt positivament el treball que s'està fent des del periodisme per poder posar llum a una situació que és molt greu. El fet de que no s'hagi obert encara una investigació judicial a Espanya, que la Fiscalia porti cinc mesos investigant i que encara, o sigui, la setmana passada va citar a declarar al comandament màxim de la Guàrdia Civil, o sigui, que ha estat fent aquests 5 mesos sort d'aquestes investigacions judicials que estan posant en evidència la realitat que va passar el 24 de juny a Melilla.
Ha de dimitir el ministre d'Interior?
Crec que és insostenible que sigui al càrrec, que pugui continuar al càrrec una persona que ja ha mentit molt clarament, no només en aquesta ocasió, sinó també en relació amb les devolucions de menors a Ceuta, per la qual està imputada la subdelegada del govern de Ceuta per tornar menors al Marroc sense cap mena de procediment legal.
S'insisteix molt des del govern espanyol en la qüestió del territori espanyol, no? Al final sembla que tot depengui d'uns quants metres, no? O sigui, és una qüestió d'humanitat en quin territori, en quin terreny hagi caigut mort un d'aquests immigrants, o no?
Bueno, es fa perquè hi ha una qüestió de jurisdicció de qui seria el competent per dur a terme la investigació per la mort, i aquest reportatge que s'ha publicat ahir del País i Lighthouse deixa molt clar que efectivament almenys una de les persones mortes ho va ser just a la zona del pas fronterer controlat per Espanya. Llavors, evidentment, això ha de ser determinant perquè els jutjats obrin la investigació com a mínim per a aquesta mort.
Clar. Avui la cadena SER avançava una informació segons la qual la parcel·la on està construït aquest pas fronterer és propietat del govern espanyol, del ministeri en concret. Això canviaria les coses? Això permetria obrir una investigació?
Efectivament, hi ha una discussió jurídica, no?, sobre on està, diguem, de qui és propietat aquest terreny, que es planteja que és el govern espanyol, però després està el control efectiu de la frontera. El control efectiu de la frontera, que la Guàrdia Civil ha mostrat tant a la BBC com al País, que és la zona controlada per Espanya, és on se va produir, diguem, el moment de l'avalanxa. Llavors, considerem que és clau primer tenir això, que és nítidament clar, i a més no només es va produir en aquell punt, sinó que aquí la clau és per què tenen accés i amb tantes persones ferides no es va prioritzar el dret a la vida i es va intervenir amb mitjans, pues, amb ambulàncies, amb metges, la pròpia policia, per salvar vides, i en tot moment se va prioritzar que la gent no pogués passar. Qui va donar aquesta ordre? Jo crec que aquí està la clau de tot dels fets més greus que han passat a la frontera sud des de fa molts anys.
Clar, de fet, quan sentim, i ara fa uns dies sentíem el ministre Marlaska a Brussel·les dir que en qüestions de rescats al mar, de l'arribada per via marítima dels migrants, que l'obligació dels estats és rescatar-los per una qüestió humanitària, això quan arriben per terra no s'aplica, no serveix?
És que l'obligació de salvar la vida està sempre al damunt del nostre sistema jurídic constitucional. Llavors, s'hauria d'haver actuat per salvar vides en aquell context i no s'hauria d'haver prioritzat evitar que la gent pogués entrar i fins i tot fer 470 devolucions en calent sense cap mena d'amparo legal. És una situació absolutament greu i és inconcebible que aquest ministre pugui continuar exercint com ministre al govern espanyol.
Ah, ja per acabar, García Berrio, que em consta que té pressa l'advocat del col·lectiu Irídia, una altra de les imatges que ens ha colpit en les últimes hores, la d'aquestes tres persones, tres joves, que han arribat a les Canàries després d'una travessia d'11 dies a la pala d'un petrolier. No hi ha cap manera que es puguin acollir al dret d'asil?
Efectivament, el primer de tot és que s'ha de tenir en compte i individualitzar quines són el seu cas i el seu recorregut per analitzar si se'ls ha de donar la protecció internacional, però després se podria precisament pues donar un permís de residència per raons humanitàries, evidentment, hi ha marge sempre per garantir drets a la gent que ve per vies no legals ni segures.
Andrés García Berrio, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Gràcies, gràcies.